Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem arrere en COPE. És dimecres 25 d'abril, el dia en què sabem que el Congreso ha aprovat una reforma legal que accelerarà els desallotjaments d'habitatges ocupats. Segons la norma, per només un vot de marge aprovada, per cert, es podrà desnonar en 2 mesos aquelles persones que estiguin ocupant un habitatge. 2 mesos davant els 2 o 3 anys que es trigava fins ara. A la pràctica, en el moment que el propietari o llogater detecti una ocupació i presenti la demanda, s'iniciarà automàticament el procés de desallotjament. I important també, els fons voltor o els bancs no podran acollir-se a aquests desallotjaments exprés. Ara la reforma ha de passar pel Senat, de moment ha rebut suport de Partit Popular, Ciutadans i PNB, mentre que el PSOE va decidir votar no en el darrer moment. Podem i Esquerra Republicana també han dit que no, diuen que no es garanteix el reallotjament de les famílies vulnerables. I atenció, també una altra dada de tot plegat. La proposició de llei es va aprovar ahir, però s'havia presentat feia més d'un any exprés, allò que es diu exprés, no ha estat la discussió. I posarem música tot plegat, tal dia com avui de 1917 neixia ella, Ella Fitzgerald. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything. Avui al programa repassarem tota l'actualitat, que n'hi ha força. Parlarem també del licor de crema d'arròs tarragoní, del Petonet, que s'ha endut enguany el Premi a la Innovació Alimentària. En parlarem amb el seu creador del Premi, del licor i dels plans de futur. A partir de la una tornarà la Jove Cambra Internacional de Reus en aquesta repassada que estem fent per la seva història i la seva activitat. I com cada darrer dimecres de mes, vindrà també el Pere Agramunt amb els seus llops. But each time I do just... Recordin que esperem propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, també al WhatsApp del programa 675 65 35 34, tot plegat fins a les 2 en directe al 93.5, 98.0 a les Terres de l'Ebre i sempre a través del web i l'app de Cope en directe, només buscant l'emissora Tarragona Reus. Comencem, gràcies per ser-hi. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Obrim bloc informatiu a Mària de Serveis. Primera parada, com sempre, a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Temps estable a les comarques de Tarragona. Cel poc ennuvolat amb núvols alts que han de créixer més a la tarda. Temperatures sense canvis per avui, amb màximes que arribaran als 23 graus a Tarragona. A Reus i al Vendrell en tindrem 25, a Gandesa 26, a Tortosa 29 avui. El vent continua suau, variable, amb tendència a bufar de l'est i sud-est. Demà esperem un temps estable, novament, poca nuvolositat a les comarques tarragonines amb intervals de núvols alts. Les temperatures es mantindran, si bé poden baixar algun grau. Hi haurà mínimes de 14 a Tarragona, de 12 graus a Reus, 13 a Tortosa, també 13 al Vendrell i 11 a Gandesa. El vent bufarà suau, variable, amb tendència a bufar mestral una miqueta al sud al matí i amb brises cap a la costa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Fem una ullada també al trànsit. A aquesta hora el Servei Català de Trànsit ens informa que hi ha circulació amb congestió a la C14 a Vilaseca. En tots dos sentits de la marxa s'està donant pas alternatiu després que fa aproximadament una hora i escaig hagi volcat un camió que transportava porcs. El conductor ha resultat il·lès, segons les dades que tenim ara. Però, per tant, pas alternatiu a la C14 a Vilaseca en tots dos sentits de la marxa.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
12 i 26, centrem en matèria. El jutjat número 4 de Tortosa investiga el responsable dels hospitals municipals de Tortosa, Pere Panisello, per presumpta prevaricació, tràfic d'influències i falsedat documental. La investigació, segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, estaria relacionada amb la suposada contractació irregular d'empreses de la ciutat per prestar serveis en aquest centre hospitalari i també a la Clínica Terres de l'Ebre, que gestiona el consistori a través d'una societat municipal. Panisello va ser detingut el passat dia 17 per agents de la Unitat Anticorrupció dels Mossos, que també van escorcollar el seu despatx a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. El govern municipal de Tortosa, format per PDeCAT i Esquerra, ha emès un comunicat força críptic, per cert, on relaciona la denúncia que ha originat la investigació amb uns acomiadaments disciplinaris en els darrers mesos per un suposat cas de corrupció en l'adquisició d'aliments per l'hospital. L'Ajuntament de Tortosa diu que ha facilitat tota la informació requerida al jutjat i ha volgut expressar el seu suport i màxima confiança a Panisello. Des de l'oposició, Movem Tortosa demana transparència sobre aquestes presumptes irregularitats que s'investiguen i el portaveu de la formació, Jordi Jordan, ha criticat que l'alcaldessa, Meritxell Roger, s'hagi limitat a informar dels fets a la premsa i a la ciutadania a través d'un comunicat. Diu que sembla que volen amagar els fets.
La senyora Roger, que des de fa uns mesos és alcaldessa, cada dia se fa fotos, cada dia fa rodes de premsa i sembla ser que durant aquests 6 dies, ni tan sols avui, ha volgut convocar una roda de premsa per a donar la cara i per a explicar també les coses que sembla ser que no són positives i que passen a la nostra ciutat. I en aquest sentit, doncs, ens agradaria que ho fes, més enllà de convocar a la premsa off the record i, per tant, sense cares ni micròfons, i que expliqués, doncs, quins són els presumptes delictes que s'estan investigant.
Ens quedem a les Terres de l'Ebre. Hi ha 10 afectats per un brot de xarampió a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. 5 persones més estan pendents dels resultats per confirmar si també tenen xarampió. Dels confirmats, 5 són treballadors de l'hospital o d'empreses de serveis vinculades al centre, mentre que les altres 5 són persones que han estat visitades a l'hospital o han estat en contacte amb alguna de les persones d'abans. Cap d'ells ha requerit ingrés hospitalari i la malaltia cursa sense complicacions. A tots els casos confirmats i als sospitosos se'ls han prescrit mesures d'aïllament a casa fins a passar el període de transmissió.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
I aquesta setmana ha començat la inundació dels arrossars de la zona del Delta a Prats i la Ràpita. Ho fan amb la climatologia i la qualitat de l'aigua idònies per una bona campanya de sembra. La campanya comença amb bones perspectives, però també amb expectació per si la crescuda de l'Ebre ha estès la plaga de caragol maçana. Amb els desguassos plens d'aigua del riu es veurà en les properes 2 setmanes quina pot ser l'afectació quan el caragol comenci a aparèixer amb els camps inundats. El president de la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre és Manolo Macià.
L'aigua és bona perquè en definitiva és de pluja i ve d'aigua de neu, la majoria també. I ara tenim una mica que baixa una mica de sediment, l'aigua baixa una mica tèrbola. Per anar bé hauria de baixar tot l'any així. Jo crec que anirà bé perquè en definitiva en aquest moment tenim molta aigua, baixa molta aigua pel riu, aigua molt bona, que en definitiva és de les grans plogudes que ha vingut. Jo crec que esperem que s'ompli pronta i a partir d'aquí que tingués una molt bona collita per a molt bona sortida d'arròs.
Per cert, Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Pla Inuncat degut al descens de cabals de l'Ebre. A l'estació d'aforament de Tortosa registrava un volum d'aigua de 1.300 metres cúbics per segon aquest dimarts. Arribem a 2:15, ens quedem a la ciutat de Tarragona. Els treballadors de l'empresa municipal de transport han convocat aturades parcials pels propers 8 i 10 de maig. Ho fan enmig d'un conflicte laboral obert amb l'empresa per la reivindicació d'una pujada salarial i també de la millora de la flota. Segons el comitè d'empresa, en aquests moments no veuen una altra sortida possible a la problemàtica. La vaga s'ha convocat com una primera mesura, diuen, i està pensada per aplicar-se de manera gradual. S'han previst aturades entre les 10 i les 12 del matí, també entre les 4 i les 6 de la tarda, els dies 8 i 10 de maig, amb la voluntat de fer el mínim dany possible als usuaris. Els treballadors reclamen que es renovi la flota d'autobusos, les emissores i altres equipaments, i també que es milloren horaris i resolguin discriminacions que qualifiquen com inacceptables. I atenció al que llegim avui al Diari de Tarragona. L'Hospital Sant Joan de Reus ha operat fins a 74 persones per retirar-los pròtesis de Triber, empresa, recordem, sota investigació judicial per la comercialització de pròtesis defectuoses. Segons un informe al que ha pogut accedir també el diari El País, de les 74 operacions que s'han fet a Reus, una de les pacients va morir. Era una dona de 83 anys que no va superar la intervenció. A un altre dels pacients li van haver d'amputar una cama degut al mal estat del teixit que envoltava la pròtesi. En plana econòmica, el preu del lloguer de pisos ha caigut un 2,5% a Tarragona en el primer trimestre de l'any. Al conjunt de Catalunya ho ha fet un 1,1%. A Tarragona, el preu mitjà està en els 6,49 euros per metre quadrat. Segons un estudi de Fotocasa, al conjunt de Catalunya, el preu va pujar en 12 dels 40 municipis que analitzen. Els preus han pujat un 9% a Salou, per exemple, i prop d'un 1% a municipis com Calafell. En successos, els Mossos han enxampat un lladre infraganti mentre robava en un pis de Reus. Va ser dissabte al barri Fortuny, de matinada. Després de rebre l'avís d'alguns veïns, els agents van trobar l'home dins el menjador amb una llanterna a les mans. El detingut té 51 anys, ha quedat en llibertat a l'espera que el cridi el jutge a declarar. I la Guàrdia Civil ha desmantellat dos punts de venda de droga a Amposta i Sant Carles de la Ràpita. Ha estat en el marc de l'operació Ceràmica. Els agents han detingut un matrimoni que regentava un dels punts de venda i han pres també declaració com a investigats a una altra parella que s'ocupava del segon. Als dos detinguts se'ls acusa de presumptes delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. I atenció a aquesta, l'arquebisbat de Tarragona ha exhumat unes restes òssies que poden ser la clau per resoldre el misteri que plana sobre les despulles d'Arnau de Torroja, mestre del temple lleidatà, del qual se'n podrien haver trobat les restes a un sepulcre de Verona, a Itàlia. Si es confirma la hipòtesi que les restes pertanyen al noble de Solsona, es tractaria del primer i únic gran mestre templer identificat fins a l'actualitat. A la catedral de Tarragona s'hi troba enterrat el germà del gran mestre, en Guillem de Torroja, qui va ser arquebisbe de Tarragona. És per aquest motiu que l'arquebisbat i l'Ajuntament de la ciutat van donar autorització per accedir a la tomba i agafar-ne algunes mostres que s'han lliurat aquest mateix dimarts. Es vol comparar científicament el seu ADN amb les possibles restes d'aquest nou gran mestre de l'ordre del temple i confirmar-ne la identitat. I bona notícia, avui arrenca el Festival Dixieland a Tarragona. Des d'avui fins dilluns, més d'un centenar de concerts a locals, carrers i places ompliran la ciutat de música. La protagonista d'enguany és la trompeta. L'inici oficial avui a les 7 de la tarda davant el Teatre de Tarragona amb l'Stromboli Jazz Band i Tarragona Swing. I també els expliquem que les faves han agafat el relleu al calçot durant la primavera a Valls. Si bé la ciutat del calçot és molt coneguda per aquest producte, productors, restauradors i ajuntament també volen donar a conèixer un altre conreu d'horta molt propi del territori. Francesc Mateu és pagès de Valls i explicava així la varietat d'aquesta verdura a la zona.
Comença amb el bon temps, amb la primavera, comença el que és el cultiu de nous productes i el producte estrella ara després del calçot és la fava i el pèsol potser també, però principalment la fava. De tota la vida que s'ha produït la fava a les hortes de Valls, en aquests moments produïm nosaltres aquí a la nostra finca 5 o 6 varietats de faves. Les dues o tres que s'han fet sempre, les tradicionals de tota la vida, i després hem incorporat alguna varietat nova.
Arribem a les 12:35, repassem portades de diaris, comencem pel de Tarragona, que diu investiguen el gestor de los hospitales de Tortosa. Al Reus Digital, les entitats socials de Reus uneixen esforços per combatre el sensellarisme i al del Camp.cat trobem destacat que un refugi no catalogat a Reus és la possible resposta al forat de la via a l'estació de tren. Al Tarragona 21, la mala maró, diuen a la plantilla de l'EMT, acaba amb l'anunci d'aturades parcials que ja han afectat el servei. I avui en portada finalment al diari Més, investiguen el responsable dels hospitals municipals de Tortosa. Ens aturem un minut per la publicitat i continuem amb més coses.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Vinga, continuem el programa. Avui prenem aquest primer cafè del dia amb el José López. Ell és el creador del Petonet, la crema de licor d'arròs amb denominació d'origen Tarragona i que, atenció, s'acaba d'endur, senyores i senyors, el Premi a la Innovació a la Fira Alimentària d'aquest any. José, molt bon dia i moltes gràcies. Què tal?
Hola, bon dia. Molt bé, Mònica.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, José. José, què tal sabe este premio a la innovación que te llevaste hace justo una semanita en Alimentaria? A ver.
Pues bueno, este premio sale casi, casi como un petonés con café. Sale delicioso. Sale delicioso.
Sorprendido, que os sorprendió este premio. No sé cómo funciona, si tú es un tipo de premio al que te inscribes o la organización de Alimentaria elige en el producto libremente. ¿Cómo va?
Bueno, funciona de la siguiente manera. Parlaré en castellà i en català de algunes paraules que no domino encara
com
en català. Com
tu vulguis.
Són andalús, aunque no es noti, són d'Andalusia. I passa que porto molts anys aquí a Tarragona i, bueno, parlo en català. Passa que hi ha paraules que no domino encara.
Que no surten, no passa res, bueno, com tu vulguis.
Explicant. Alimentària, Barcelona, que es fa cada dos anys, té un apartat d'una sala que se llama Innoval, en la que se pueden presentar todos los productos que son creados en los últimos dos años desde la fecha a partir de la última edición.
Sí.
Y está en vigor dos años. Entonces, de los que han surtido al mercado los últimos dos años. O sea, por ejemplo, os explico. La feria alimentaria del año pasado, entonces, de hace dos años, pues siempre es próximo también a las mismas fechas. I el en abril, no? I el Petonet, per exemple, va sortir al mercat el dia 12 de setembre.
Sí.
O sea que som després. Si ho haguéssim, per exemple, presentar-lo al març, ja no valdria.
Ja no hauria entrat, vale.
Ja no, perquè estarien fora de bueno, serien majors, serien fora de plat. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues, a ver, la feria té un apartat que és el d'innovació, productes nou i productes. Entonces, això, pues tu presentes el teu producte y si la primera valoración es que te lo aceptan, pues entonces entras a concursar. Si no te lo aceptan porque no crees que te ninguna aportación innovadora,
claro,
pues entonces te lo rechazan como cualquier otra cosa.
Claro. Sí. Digues, perdona.
Pues entonces, pues bueno, pues van a valorar, sí, porque nosotros ya sabíamos desde que van a presentar el Petonet allá en septiembre del año 2016, ya sabían que nuestra surtida al mercado internacional tendría que ser en Alimentaria 2018. Nosotros ya tenían el stand, pero bueno, van a mirar ya si nos faltaban, ¿no? Pocos días abans, o sea, casi casi que la mateixa semana.
Uh-huh.
Desde aquesta última, davant de que fos en la feria. Van repasar si nos faltava alguna cosa, però bueno, pues per estar así segur que anaves bé, i tant a nivell de decoració de l'estat com a nivell de la imatge que volien dar. I, bueno, pues van trobar aquello, pues, vols apuntar-te a los premios Innoval? Bueno, pues mira... Pues,
provem, ¿no?
Pues lo presenten, però bueno, més que res perquè, a veure, jo vaig pensar a la meva filla Danae, que és la creadora del packaging, pues es un fenómeno porque se dan cosas, sobre todo por la cantidad de vegades que m'han felicitat, de que van valorar de que, bueno, porque bueno, una cosa que son unas vitrinas que solamente puedes posar ahí una ampolla o dos ampollas, siempre hay que intentar los otros, los hay otras empresas que presentan otros productos, como son galetas, son...
Claro, ya de todo, sí, sí.
Y van valorar de que pensaban que era muy positivo posarnos allí aparte del stand, porque allí, a nivel de per fer bueno, reportatges, sobretot per revistes i tal, seria molt interessant, perquè, bueno, pues, si allí es exposa l'últim o el més innovador, pues lo més lògic és que la premsa o això... Entonces van a pensar, bueno, pues esto será una especie de escaparate de publicitat i ja estaràs ahí, pues saldràs en el historial de que has estat i tal. Però la sorpresa més gran és quan, bueno, van a entregar el producte el dilluns i el dimarts nos truquen i nos diuen, oi, que habéis recibido el premio a la innovació. Bueno, pues això te lo canvia tot.
Clar, perfecte. Clar.
Te quedas como, bueno, pues empiezas así como diciendo, bueno, pues a ver, yo os tinc que dir que a ver, que yo quan vaig pensar en la creació del Petonet, és una cosa que era molt especial, no és pensar en premis, sinó en que és una cosa que fos bo per tothom, o sea, que fos que tota la gent la pogués prendre i sigui d'on sigui, no?
Clar,
I,
clar, bueno, per tant, això és un...
Hi premien moltes coses, o sea, no solament premien el que el producte sigui un bon producte, que tinga bona imatge, sinó que a què va dirigit, a quin va dirigit. I un dels apartats que van dar, que a mi em va sorprendre molt, és que és un producte saludable.
Ah, mira que bé, això encara fa més il·lusió.
Clar, pues porque dices, bueno, ya sé que todos los productos que importan son natural, son productos completamente ecológicos, son productos, bueno, ecológicos, son naturales, son que la particularidad principal es que no pueden contener gluten.
Sí.
Y siempre buscan productos que siguen de la zona, lo más apropiado posible. Pues, ¿por qué? Pues porque tenéis que buscar cosas que siguen a prop, pues porque, bueno, hay que ser comprometidos pues, por el medio ambiente, no generen residuos en la ampolla. Y bueno, entonces cuando van a explicar cómo van a entregar el premio, es cuando realmente yo me va a donar qué es lo que habían hecho. O sea, tú sabes lo que has hecho, ¿no?
Sí.
Pero cuando te dan la recriminación, en este caso del premio, que es un... Y recuerdo que va a contestar al jurat, y vosotros son los culpables de que el Petonet se escampi por todo el mundo por esta decisión. ¿Pero por qué? Pues porque es cuando me va a donar realmente qué es lo que el Petonet es.
El que había conseguido, ¿no? Exacte.
Sí, sí.
Què porta? Doncs és completament natural, sense gluten, apte per intolerants a la lactosa. El Petonet, què hi ha dins d'aquesta ampolla, que és magnífica per altra banda? Com... Això s'ha de ressaltar perquè a més és reutilitzable, o sigui que és important això.
Sí, no generen residus. Bueno, a veure, la primera idea per a que el Petonet sigui una cosa diferent és que, bueno, tu penses en que alguna persona te'n dona un Petonet, ja no em refereixo al licor, o és el... hoy en día ya sabes que eso es bueno, lo que es la delicadeza de las cosas está muy, bueno, no es que tenga que cuidar, es muy sutil, no sé, por ejemplo un Petonet, ¿no?
Sí.
Si ahora mismo a ti donan un Petonet, pues bueno, pensas que debe ser una cosa suave, pacífica, normalmente entra dentro de la dulzura, ¿no?
Sí.
Entonces cuando vas a pensar en el Petonet, que ya es en el nom, que es el nom más bonito, más maco, que es una gran mira que podían trobar, porque bueno, es el nom que es una de las palabras que más etimología tiene a nivel de la Real Academia Española, que es Manserse, que van a consultar, ¿no?
Uh-huh.
Por beso, besito, bueno, tiene un 26 etimologías, ya no me acuerdo. Entonces, y luego aparte de eso, pues es muy catalán, yo quería lo que fuera morar de Catalán y a la tierra, ya me dicen que no soy catalán, pero la misma familia... s'ha creat aquí i, bueno, lògicament, pues, soc d'aquesta terra perquè és la que me va dar pues, lo que tinc. La vida, la meva família més important, els amics i el treball, i bueno. I entonces van buscar una sèrie de coses, digo Danae, pues, una de les meves filles,
sí.
Que fossin coses, perquè jo me'n va basar a l'experiència i ella a l'experiència o el canvi que hi ha en les noves generacions. Hi ha un canvi radical de consum, de comportament, i esto, pues, cada generació aporta el seu, unes coses una mica més bé i altres una mica menys bé, no? I entonces van triar, i jo con l'experiència pues, meva de lo que vas vivint a la vida, bueno, pues quería trobar algo que fos molt carinyós, molt com un petonet, molt dolç, molt, bueno, dolç, agradable, no? Tendre. I entonces volien fer, i esto és una qüestió també, bueno, pues comercial, no? De que algo que tú quieres, guardas porque lo añoras, ¿no? Pues entonces, claro, ¿qué te compras tú que lo guardes con una añoranza? Pues puede ser un regalo, puede ser... Y la ampolla lo que van a pensar es que no la tiraran. Entonces es una manera de tener publicidad en casa.
De recordar, sí, sí.
Y luego, pues eso, para parte de que cuando te la regalan, pues ya no la tiras, porque tú te compras una botella de lo que sea y cuando la consumes, pues normalmente lo que haces es que la tiras a la brosa.
Ajá.
Y esta precisamente no es un objeto del deseo, es que la quieras guardar porque la quieres tener... Y bueno, y entonces tenemos que buscar, o buscamos, una botella, pues eso, una botella que tú has dicho antes, que es una botella muy especial, que es una botella que la quieres guardar, que tiene todos los elementos, pues bueno, a nivel de tapón, que es un tapón de seguridad, que la puedes utilizar para otras cosas, que la puedes hacer para decoración. O sea, es una botella que no molesta a la vista en ningún sitio. Uh-huh. Y a la vez que no molesta a la vista en ningún sitio, también vimos miles y miles de botellas que hay en el mercado, y esta pues, botella, cuando la pones en un linear de cualquier sitio, pues lógicamente destaca. O sea, buscamos una serie de connotaciones que lo de fuera es fuera impactante.
Claro.
Y después entraremos en lo de dentro.
Entremos, José. ¿Qué hay dentro? Entremos, que si no me voy a Pero quedar sin tiempo.
Dentro hay un producto en el que a mí me ha preocupado mucho cuando he visto que hay un problema, sobre todo en la sociedad, o cuando hay un problema, el que sea, siempre hay que intentar buscar las soluciones. Para eso que están los estudiantes, están los médicos para cuando nos encontramos mal, los investigadores cuando para ir a sacar cualquier cosa, pues tipo, pues bueno, sobre todo para cuidarnos, ¿no? Entonces, a mí el Petonil nace como idea para el gran público, en unas conferencias que nos llamaron para una tarde, una conferencia en la Cámara de Comercio en mayo de 2015, sobre el tema de intolerancia y alergias. Entonces, a mí aquel día pues me conmovió mucho la explicación que me dieron, que en ese momento estaba el 19% de la población afectada con algún tipo de intolerancia o alergia, y que iba subiendo, o sea que al día de hoy estamos al 21% ya en 3 años después.
Sí.
No seguirá de ir subiendo, que se contenga o por controlarse o lo que sea. Y me va a conmover mucho, pues sobre todo, las palabras que me dijo también Diego Campos, que el restaurante Diego de Cambrils,
sí,
que fue uno de los ponentes, y me dijo, aquí hay un colectivo que hay que cuidar. Claro, todos los que había ahí éramos restauradores. Y hay un colectivo que hay que cuidar porque, claro, no estamos preparados para cuando este colectivo nos viene y le tenemos que atender en nuestros restaurantes, y tenemos que empezar a tomar conciencia de esto, ¿no? Y yo pensé, ¿yo qué puedo hacer yo para que esta gente que no sale? Porque he visto, empecé a indagar, de que este colectivo no sale porque no estamos preparados. Y entonces la idea era crear algo que realmente lo pudieran tomar en su casa, que lo pudieran tomar o que salieran, que yo me alegro muchísimo cuando aquí vienen celíacos a probar el Petonil, a ver si es verdad lo que dicen de él. Uh-huh. Y luego cuando lo prueban, que ves que no le crean ninguna reacción, pues lógicamente tengo que decir que esto está analizado y certificado, pues cuando hay varios que dan saltos de alegría y me abrazan porque me dicen, por fin puedo salir y tomarme algo. A mí eso no tiene precio, ¿sabes? Aquello, realmente lo que yo quería era esto. ¿Y por qué decía que salieran? Pues porque resulta, claro, este tipo de alergia o intolerancia, pues claro, también se impide un poco de salir. ¿Y por qué va a crear la idea que, entrar en cualquier sitio, por ejemplo, en los bares? Entonces, una de las variaciones que ya estaba, que tú entres en un bar, era relativamente fácil, pero ahora, por ejemplo, que combinarlo con otros productos para que también no solamente te atengas a que tengas que ir a tomarte un producto que contiene un licor, 17 grados concretamente, uh-huh, denominado de baja graduación, pero lo que es combinarlo con café, que también es un producto sin gluten, es un producto de aquí, pues es un producto mediterráneo, es un producto que consumimos mucho, y aparte que está delicioso. O sea, entonces, ya puedes salir y en vez de tomarse lo con hielo solo, porque dirás, está tomando un licor, pues lo puedes tomar con café, lo puedes tomar con té. O sea, me refiero a que tiene varias aplicaciones.
Claro.
¿No? Bueno,
te iba a decir que tiene varias maneras de tomarlo solo o tal, pero me han dicho que con café es perfecto. Entonces ya sí que es esto insuperable, ¿no?
Y con té también, con un té que sea aromático, que sea un té bueno. Entonces yo voy a dar desde aquí las proporciones.
Dámelas,
para
venga.
Que en todo caso hagáis más o menos la receta de la abuela, que salga más o menos bien. Que luego cada uno, pues lógicamente se lo puede tomar a su gusto. No recalcar que no solamente es apto para los celíacos intolerantes a la lactosa, es apto para todo el mundo. Incluso para los diabéticos, tiene un 8% de azúcar, bajo en azúcar.
Muy bien.
Entonces, no es que nos hartemos de pero bueno, es que lo puedan probar, tomarse un poquito, bien con un té.
Bueno, como todo, con moderación, claro, claro.
Claro, no hace falta que le pongamos azúcar. Si le ponemos café, ya no hace falta poner azúcar porque lleva ya la cantidad necesaria, vamos a decir ahí, para que el café no hace falta añadir el azúcar, y al té tampoco. Entonces, quería darnos las proporciones a todo el oyente, para que diga, oye, ¿y esto cómo lo hago yo? Pues mira, si vas a una cafetería, vas a pedir un Petonil con café, y el camarero debe saber si, un Petonil con café es lo que recomendamos nosotros, como más a bien, es una parte de café, un café corto, y dos partes de licor. Esto hace así, si queda una cremosidad como si fuera un bombón, que todo el mundo creo que conocemos.
Sí.
Y en el té es al revés, es una parte de licor y dos de té. O sea, es el proceso es inverso. El café corto, dos de licor. El té, una de una parte de licor y dos de té. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como no lleva lactosa, pues lógicamente el intolerante a la lactosa ya lo puede tomar.
Perfecto.
No hemos mencionado en ningún momento, pero lo vamos a mencionar. Es un producto vegetariano y es un producto vegano.
Uh-huh.
¿Qué significa esto? Los vegetarianos, lógicamente, hay de varios tipos, o de varias calificaciones a nivel de si comen huevos, si comen atún.
Claro, sí, sí, sí.
Los veganos no, los veganos solamente son completamente veganos, o sea, no ningún producto, ni que tenga ninguna procedencia de origen animal, ni tampoco que haya tratado con no sé, con el maltrato animal.
Claro, claro.
Entonces, es un producto que también está premiado por eso, porque es completamente natural, no contiene aditivos y no contiene conservantes. ¿Cómo lo conservamos? Pues mira, es muy fácil. El azúcar hace de estabilizante y el licor está destilado con un licor, lo voy a decir porque a veces debe de ser un secreto comercial, está destilado con anís natural. Entonces el anís es dulce y por eso necesitamos menos azúcar.
Menos azúcar, ah, amigo, molve.
Entonces, bueno, son secretos que, bueno, pues nos llevan, pues, caldaban de lo que es en esto de la innovación, pues porque, bueno, es lo que de siempre, pues es lo que van a pensar. O sea, bien, casi para todo.
Molt bé, perfecte.
Per als nens, no, majors de 18.
Majors de 18, això, i amb moderació sempre. Tenen, per cert, el web, que no l'hem dit, www.elpetonet.cat, allà tenen més informació, importantíssim el llistat de llocs on el podem comprar, que això està molt bé, José, que allà tenim allà a la demarcació de Tarragona i fora, on es pot trobar. I acabo ja preguntant-te, que em queda un minutet, però escolta, plans de futur, després d'aquest Premi a la Innovació Alimentària?
Molt bé. Pues mira, ja estem treballant perquè, bueno, van tenir un èxit per a nivell ja per posar-ho a tota Espanya i a nivell internacional, pues més de 50 països estan interessats en adquirir-lo.
Que bé.
Ja estem treballant fent el programa de treball. I diré una cosa, bueno, el Licor Jané, que és el elaborador i el distribuïdor general, és el coordinador general per a Espanya i per a l'estranger. Y es ahí donde quería hacer sobre todo un reconocimiento a Licor Jeanette y sobre todo al señor Banet, porque cuando fui con este proyecto, porque es un proyecto que se tiene que elaborar en una destilería, porque como he dicho antes, la destilación es natural, agradecerle, como se lo he agradecido muchas veces, a él y a su hijo, a Juanjo, de que cuando yo llegué con este proyecto allí, que era lo que necesitaba de la parte de ellos, me abrieron las puertas y a partir de ahí, pues bueno, trabajamos con un entusiasmo y una definición fantástica. Y gracias a ellos, también mi idea, pero gracias a ellos, a su buen hacer, el Petonet está ahora mismo como está y va a estar donde tenga que estar, pero sobre todo por la labor que hemos hecho todos conjuntamente.
Exacte. Eso
lo quería agradecer desde aquí.
Doncs, escolta, José, muchísimas gracias, la nostra enhorabona, y et seguirem la pista, tú y al Petonet, que això només pot anar millor.
Ja. Bueno, yo creo, aparte de lo contento que estoy, yo siempre he apostado porque sea un producto típico de Tarragona, pero no me refiero a Tarragona, ciudad, a Tarragona capital, porque la mayoría de los productos son de aquí, de la provincia. Esto, pues, lógicamente, el impacto va a crear o va a generar, pues, una buena mejoría económica a nivel de la ciudad.
Claro.
Que lo venda, pues, porque la gente... Y por la idea y la esta es, y en la existencia, es que se convierta en un producto típico de la ciudad. Pues no solamente lo va a comprar el que viene de Tarragona, lo va a comprar el que va a Reus, el que va a cualquier pueblo, a cualquier ciudad de la provincia, y yo considero, pues, que ayudaremos un poquito en el motor económico a poner Tarragona en su sitio, sobre todo, pues bueno, la gente que nos venga, que siempre que le podamos vender cosas de aquí, y sobre todo si son reconocidas y premiadas, pues supongo que
mucho mejor.
Mucho más orgullo.
Pues José López, muchísimas gracias y que os vaya muy bien. Un abrazo.
Muy bien, un
gracias.
Abrazo, buenos días.
Adiós.
Hasta luego.
...25.000 degustacions servides l'any passat... ...i t'ho vas perdre? Vine enguany a Sabor Salou del 4 al 6 de maig... ...al passeig Jaume I de Salou... ...i gaudeix d'aquesta mostra de la restauració... ...l'hostaleria i de productes de la nostra terra... ...a més de les activitats complementàries... ...a la carpa central amb tallers... ...propostes gastronòmiques i tastos i molt més... ...i pels més petits, animació infantil... ...vine a Sabor Salou i gaudeix de la gastronomia... ...més info a www.salou.cat... ...organitza l'Ajuntament de Salou.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Superofertas en Buró Valé. Plan Renove Impresoras. Trae tu impresora vieja y te descontamos hasta 30 euros en la compra de una nueva marca Epson. Y además, quincena del cartucho. Grandes ofertas en cartuchos y toner original y compatible. Solo las encontrarás en Buró Valé, en el Centro Comercial Las Gavarras, Tarragona.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara, vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, a la Biblioteca Pública. Projecció de la pel·lícula Un dia volveré, amb una banda sonora de luxe que ens explica les aventures de dos músics de jazz americans refugiats a París. A 6:45 a la Biblioteca Pública de Tarragona. I més música, perquè avui a Tarragona, a les 7 de la tarda, arrenca el Festival Internacional Dixieland. Engega la 24a edició dedicada a l'univers sonor de la trompeta. El tret de sortida del festival serà a les 7 de la tarda davant el Teatre de Tarragona, amb l'Stromboli Jazz Band i també amb Tarragona Swing. Una estona abans, el trenet turístic de la ciutat farà un recorregut amb molta música, convidant a tothom a gaudir del Dixie. I també a les 7 de la tarda, al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, projecció de la pel·lícula No seràs un extraño, de Stanley Kramer. I acabem a Reus, al Teatre Bartrina, a les 6 i a 9:15, el musical El camí de l'èxit, un espectacle amb 124 estudiants de diferents disciplines artístiques. Espectacle fet a partir de diferents versions que s'han fet del musical Fama. Doble sessió gratuïta avui al Bartrina de Reus, a les 6 i a 9:15, amb invitació es poden recollir durant tot el dia al Conservatori, a l'INS i al Teatre. Doncs en pràcticament un minut arribem ja al punt de la una. Els deixo ara en mans dels serveis informatius de la cadena COPE, però tornem d'aquí 5 minuts perquè encara hem de rebre els companys de Jove Cambra Internacional de Reus i també avui el Pere Agramunt, que ve amb el seu Pere i els Llops com cada darrer dimecres de mes. Abans, però, el recordo que hi ha algun problema de circulatori. Segons el Servei Català de Trànsit, continua la circulació amb congestió a la C14 a Vilaseca en tots dos sentits de la marxa. Com els explicàvem a l'informatiu, al voltant de les 11 del matí, ha volcat un camió que transportava animals, transportava porcs, i això està complicant força la circulació. No hi ha hagut ferits, però sí que hi ha problemes circulatoris. Pas alternatiu a la C14 a Vilaseca en tots dos sentits de la marxa. Els deixo amb els serveis informatius. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cristina Cifuentes dimite como presidenta de la Comunidad de Madrid tras conocerse que robó dos cremas cosméticas de un supermercado en el año 2011. Un hecho que la propia Cifuentes ha calificado de error involuntario. Vamos ya hasta la sede del Gobierno regional, donde está nuestra compañera Belén Ibáñez.
Un error involuntario, ha dicho Cifuentes, que ha sido un paso más de una campaña de acoso que ha pasado de ser política a ser personal. Se han traspasado todos los límites, por lo que ha decidido adelantar una decisión ya tomada y que iba a anunciar pasado el 2 de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid.
Había tomado una decisión que pensaba anunciar el día 2 de mayo, después de la realización de los actos institucionales, pero que como consecuencia de las publicaciones de hoy he decidido adelantar, que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
Una decisión que toma, sobre todo por su familia, ya que se han traspasado, dice, todas las líneas rojas, utilizando la vida personal. Reconoce que la intentaron extorsionar con ese vídeo hace 2 años y que ha sido víctima de espionajes, algo que dice viene de épocas pasadas.
Y el Partido Popular ya tenía decidido destituir a Cristina Cifuentes antes de que ella misma haya anunciado su dimisión. El propio presidente Mariano Rajoy ha hablado con ella, María Daván.
Después de esa conversación con Mariano Rajoy en el PP han dejado claro a Cristina Cifuentes que tenía que dimitir antes de que el presidente llegara al Congreso para asistir al debate de presupuestos porque lo conocido era grave. El jefe del Ejecutivo aseguraba por ello a su llegada a la Cámara Baja que su adiós era obligado.
Creo que lo más relevante es que Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer. Creo que era obligada a su dimisión en esta situación y hemos oído sus explicaciones. Ella tiene derecho a darlas, pero el Partido Popular a partir de ahora abre una nueva etapa en la Comunidad de Madrid y espero pues que estas cosas pues no vuelvan a producirse nunca.
Albert Rivera confía en que los madrileños hayan tomado nota de este bochorno y pasen su factura al PP en las urnas. Bochorno que decía Rajoy podría haber evitado desde hace un mes. Ciudadanos, eso sí, no apoyará, lo volvía a confirmar, la moción de censura contra los populares.
Y hay más noticias en este miércoles 25 de abril que te contamos en Mediodía Cope con Antonio Herraiz.
Martin Scorsese ha sido galardonado hoy con el premio Princesa de Asturias de las Artes. El director, guionista, actor y productor de cine estadounidense era uno de los favoritos. Se ha impuesto a otros candidatos como Juan Manuel Serrat, Antonio Banderas o el cantante brasileño Caetano Veloso. En el culebrón catalán, Ciudadanos quiere evitar que el fugado Toni Comín y Carles Puigdemont en libertad condicional puedan delegar su voto. Lo ha autorizado la mesa del Parlamento de Cataluña de mayoría independentista y permitiría a los separatistas investir a un presidente sin necesitar en segunda vuelta los votos de los antisistema de la CUP. Es un recurso, por cierto, que en ningún caso tendrá efectos inmediatos. Y de los 6 detenidos en la operación contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz, en Algeciras, 2 son empresarios y 1 es guardia civil. El alijo de coca incautado asciende a casi 9 toneladas. Iban escondidas en un contenedor cargado de plátanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En el espejo de hoy habláis de un acuerdo histórico que la Santa Sede ha logrado con un país complicado para los cristianos como es Arabia Saudí.
Mira, ha sido una visita realmente histórica la del cardenal Jean-Louis Toran con el rey que ha sido recibido por el rey Bin Salman de Arabia Saudí y con varias autoridades religiosas musulmanas en Riad. Se ha firmado un acuerdo de cooperación entre la Santa Sede y Arabia Saudí que establece una reunión temática cada 3 años. Por cierto, que al Vaticano le interesa especialmente el tema de la educación. Ya sabemos que el joven príncipe heredero está promocionando una importante agenda reformista en ese país y la libertad religiosa va a ser el mejor indicador de que los cambios van en serio en un país donde las minorías tienen que esconderse para poder celebrar su fe. Por eso ha sido también importante que el cardenal Toran haya podido encontrarse abiertamente con cristianos que viven en el Reino Saudí. En fin, incertidumbres y esperanzas al hilo de una visita que vamos a contar ampliamente en el espejo.
En media hora te escuchamos como siempre, José Luis. Gracias. En los deportes, el Bayern de Múnich, Real Madrid. Partido de ida de las semifinales de la Champions. Todo listo, José Luis Corrochano.
El derbi de Europa. Este va a ser el enfrentamiento número 25 entre ambos. Han jugado 11 eliminatorias, 6 ha ganado el Real Madrid y 5 el Bayern de Múnich. Vamos a conocer noticias del partido. Informa desde Múnich, enviado especial Miguel Ángel Díaz.
El equipo dentro del hotel ha terminado una sesión de activación hace unos minutos y tiene previsto comer a la 1:30. En principio Zidane va a repetir el 11 de Cardiff con Isco en el centro del campo, aunque existe la posibilidad de que decida sentar a Benzema, bien dando entrada a Asensio o a Lucas Vázquez. En el Bayern la principal incógnita es saber si va a poder jugar Alaba, que arrastra molestias musculares. El Real Madrid va a vestir de negro, se va a llenar el Allianz Arena con capacidad para 70.000 espectadores, 3.200 aficionados van a animar al equipo de Zinedine Zidane.
Arbitra Kuipers, lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8 y 5 de la tarde. Informa Juanfran Cruz desde Las Palmas que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas ha sido puesto en libertad provisional sin fianza después de ser detenido esta mañana, acusado de un delito contra la seguridad social. Y en la Euroliga, tercer partido de la serie de cuartos, Real Madrid Panathinaikos, empate a uno en la serie, el partido es a las 7 menos cuarto.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000. Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Slechte.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
No siempre se puede confiar.
¿Qué has venido a hacer a nuestra ciudad? ¿A investigarnos?
En la policía.
¿Quién no sale adelante con chanchullos? Todos lo hacen.
Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Copland.
La mafia controla este pueblo.
El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
Si tu casa ya está pagada, ¿por qué no revisas tu seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Passem 8 minuts de la una, seguim en directe al migdia a COPE. Des d'ara i fins les dues encara hem de sentir moltes veus i moltes històries aquí en directe, així que 30 segons i ens hi posem.
En cuestión de pinturas, algunos solo pueden ofrecerte precios bajos. En Matoga te ofrecemos calidad, precio y servicio. En cuestión de pinturas, no lo dudes, Matoga. Matoga, 30 años ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Te esperamos en Tarragona, Reus, Camclà, Vilaseca y Cambrils.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona Parking para nuestros clientes.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Jove Cambra Internacional de Reus. A les zones.
Com és un home de paraula, ell tots els dimecres doncs ve aquí, faci sol, plogui, hi hagi feina, és igual. Jordi Cervera, bon dia, què tal?
Bon dia, Mònica.
Com estàs?
Va, perfecte, perfecte.
Un dimecres. Ja és costum.
És rutina, això. És rutina. Molt bé. És part de l'agenda, ja. Sí.
Molt bé, felicitats, que dilluns vas celebrar el Sant.
Sí.
Això
sí,
té vuitada, sí. Com els aniversaris. Va, o sigui...
Exacte, exacte. Encara estàs a temps.
Encara estic a temps. Molt bé, va caure llibre, rosa...
Bueno, de tot una
miqueta. No ho celebres perquè ja és
sí,
igual.
Sí, sí, o... no, és dels meus dies preferits de l'any.
Sí, no?
Sí, 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 sí. Va caure llibre, va caure rosa, de tot.
Va, bueno, així m'agrada. És que hi ha gent que a vegades diu, és que mira, celebrant un dia així, no? Que és tan festa, no em fa gràcia. Tu sí?
Sí, sí, jo, per mi és obligatori. Sant Jordi del top 3 de l'any. Per
molt
mi,
bé.
Top 3 de l'any.
Estic
sí,
d'acord.
Sí, sí, sí. Una passada.
Sí, senyor. Fantàstic. Doncs vinga, en què vens avui?
Bueno, primer de tot, donar la benvinguda als que ens acompanyen, que ens segueixen cada setmana. Ja és quasi, crec, el 5è o 6è programa.
Sí, diria que sí, 5è, no?
Sí, 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 sí. Així que, bueno, gràcies a tots els que ens segueixen. Els que s'afegeixin de fa poc, recordar, doncs, que és un programa on anem ensenyant poquet a poquet què és la Jove Cambra, què és aquesta entitat de joves emprenedors, i cada dia, doncs, anem escodrinyant una miqueta més els racons de l'entitat i intentem portar un convidat o una convidada.
Sempre, això no falla mai.
Sempre, sempre. És membre de la Junta i avui doncs, també ens acompanya una persona i abans de res m'agradaria posar una cançó que la descriu amb aquesta persona.
Vinga. Per què? Per què la descriu?
Doncs, jo crec que ella és dolça com aquesta cançó, així que donem la benvinguda a la Paula Mudó, la Paula de 25 anys. Fa 2 anys que està a la Jove Cambra, amb una trajectòria increïble, espectacular. Ella és mestra de professió, així que, sisplau, un aplaudiment per la Paula Mudó.
Bon dia.
Què tal, benvinguda, Paula?
Bueno, amb aquest auditori avui 2.300 persones
bueno,
ens acompanyen.
Bueno, que estem aquí a l'estudi, no sé com han entrat sí, tots, bueno. però sí, la màgia de la ràdio,
sí,
Jordi.
Exacte. La màgia de la ràdio. Paula, bon dia.
Bon dia, Jordi.
I benvinguda.
Moltes gràcies.
Faltaves tu, una mica més i ja et poso falta.
Bueno. Aquí estem.
Aquí estem, molt bé. Bé, doncs, ens agradaria donar l'enhorabona a la Jove Cambra, ja que fa un parell de setmanes van rebre un premi, els que més enganxen, no, Paula? Tu hi vas ser
sí.
la gala?
Sí, va ser molt maco.
Molt bé. En què consisteixen aquests premis, exactament?
Bé, doncs, són els que més enganxen de Reus i la reben diferents entitats o diferents... també hi va haver escoles, també hi va haver gent doncs, que fa coses per la ciutat i realment si hi vas, doncs, si va gent que no rep cap premi, ve de gust fer coses.
Home, i la Jove Cambra va rebre un d'aquests premis, els que més enganxen.
Exacte.
I això em recorda això em recorda que tu la setmana passada em vas tirar un guant.
Sí, sí.
No? Em vas tirar un guant i em vas dir, Jordi, com és que els ganxets els hi diuen ganxets? Els de Reus els diuen ganxets.
Veus com he dit jo al principi? No ho sabia que m'ho explicaries això, però he dit, ets un home de paraula. I ho ets.
S'ha de complir.
Clar, que si jo vaig dir d'on ve això, i tu com a reusenc de pro...
Ho he buscat.
M'ho has buscat.
I ho he buscat a la millor enciclopèdia de totes. Quina és? Els avis.
Sí, senyor. Ara ho has dit.
Ho he preguntat al meu avi i li he dit, escolta, avi Jordi, un clàssic. Dic, avi, com és que els de Reus ens diuen ganxets? I ell diu, doncs, que fa molt de temps Reus era la segona ciutat més important de Catalunya, darrere de Barcelona, amb el comerç per bandera. I bé, doncs, la gent venia aquí a la ciutat de Reus i tal era la riquesa en botigues i en comerços que quan tu anaves pel carrer la gent t'enganxava i no podies arribar a marxar de Reus. Perquè, mira, doncs pares aquí a comprar això, pares aquí a comprar l'altre.
Ah,
mira. Sí, Reus era un nucli comercial i d'aquí era doncs, on t'enganxaven, no?
Veus, avui ja hem après alguna cosa, perquè jo estic segura que ara molta gent a casa estarà dient home, per fi algú m'ho explica.
Exacte. Però després també hem trobat un plan B, una llegenda B.
A veure.
Que la Paula, tu dius que aquesta llegenda la sabies, Paula.
Sí, d'alguna cosa em sonava.
Alguna
sí, però tu ets ganxeta
sí,
també, Paula?
Sí, sí, RTV tota la vida.
Molt bé.
Sí, sí. Pedigrí.
Sí, sí.
Doncs jo he escoltat que diuen que fa molt de temps van penjar un ase del campanar de Reus perquè l'ase pogués veure la magnitud de l'obra.
Amb això ja és una mica més gore, eh?
Sí.
No, pobre ase.
No el van tirar, no, el van deixar penjat. I diuen que el ganxo encara està allà, encara està permanent el campanar i que d'aquí ve que Reus enganxa. Així que...
Bueno. M'agrada més la primera versió, la de la Bijordi.
Sí, a mi també.
Ens quedarem amb aquesta, molt bé, t'ho agraeixo molt.
Home, és bon, és una llegenda, és una, bueno, un significat bo.
Sí, sí.
I a part jo personalment n'he tret un altre. Que és, doncs, nosaltres els de Reus sempre acabem liant, sempre acabem enredant a tothom, doncs, escolta'm, vine a tal festa, vine a tal esdeveniment.
Dono fe.
És així, exacte. Així que jo crec que allò de ganxets, d'enganxen, bé, és ben merescut.
Molt bé, doncs sí. T'agraeixo molt que hagis fet aquest treball de camp.
Eren els deures.
Ves que no te'n posi cada setmana ara un o altre de deure. Espera't.
Molt bé, Mònica. I hem rebut una nota de veu.
Sí? Ah, quina il·lusió. Això està molt bé.
A veure, la fiquem?
Sí, espera un segon. A veure, busqui, perquè la tècnica ja sabeu que... Entre que no és el meu fort i que l'ordinador fa el que vol, però sí, mira, l'escoltem.
Vinga.
Bon dia, Jordi. Em dic Laura. M'agradaria saber si per col·laborar amb Jove Cambra o amb els seus projectes he de ser membre o puc fer jo com a persona particular. Merci.
Doncs és la clau de volta, em sembla, aquesta pregunta.
Bueno, és la primera nota de veu que rebem al programa i això ha fet una especial il·lusió, així que moltes gràcies, Laura. No sé si d'arreu, no sé si és canxat o no.
No ens ho dit.
Ho agraïm. I, bueno, jo crec que la Paula pot respondre molt bé aquesta pregunta, a la pregunta de si es pot col·laborar amb Jove Cambra sent membre o no.
Sí, tant, cap problema. Tu et poses en contacte amb nosaltres, via Facebook, via mail, a les xarxes socials, a l'Instagram també hi som, et poses en contacte amb nosaltres i si vols col·laborar amb algun programa o tu tens alguna idea per fer, doncs endavant, Laura, cap problema.
De fet, Paula, tu i jo ens vam conèixer que vas col·laborar amb un projecte de Jove Cambra sense ser membre de l'entitat.
Sí, així va ser. Volia fer alguna cosa per un programa de From Reus to Hellas que vam fer fa 2 anys I vaig dir, necessito participar-hi, necessito fer-ho, i encara no era de Jove Cambra. I vam organitzar una zumba solidària, amb vermut després, i va tenir molt de ressò, i la veritat és que em va agradar moltíssim.
Va ser un èxit, jo crec que hi va anar més de 150 persones, sí. Un munt de gent.
Sí, 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 la veritat és que va ser espectacular, i el ressò que et queda tu i el record que et queda tu, clar, doncs dius, haig de ser de Jove Cambra.
Sí, no? Al final és un petit tastet que t'acaba fent, doncs, sí, potser fer el salt.
El pas,
no?,
endavant, exacte.
Molt bé.
Sí, sí.
I això ens porta... Això ens porta també... Bueno, fa dies que escoltem una cançó,
sí,
que l'escoltarem un trosset ara també.
Escoltem allò com qui no vol la cosa.
Sí, la
ha
posem,
anat apareixent, jo no sé si a nivell... Així en plan subliminal, la, sí, gent ha anat rebent el missatge, però aquesta cançó, si hi pensen ara, o van al podcast, que hi poden anar, de les setmanes anteriors, la trobaran. Sí. Qui és ella i quina és la cançó, Jordi?
Bueno, doncs ella es diu Tenir l'amor i aquesta cançó es diu I am a girl. Uh-huh. És una noia de 27 anys dels Estats Units i ella és cantant de professió. Ella es dedica a... Ella és cantant, d'acord? I, bueno, a partir d'aquí, doncs, es va posar en contacte amb la Jove Cambra perquè, doncs, tenia la necessitat de, doncs, com va fer la Paula, no?, doncs, de donar un cop de mà en diferents projectes, concretament en la perforació de pous que es feien a Tanzània,
sí,
i ella va voler col·laborar activament. Bé, doncs a partir d'aquí la Tenil es va ficar en contacte, va fer una sèrie de concerts benèfics, va recaptar una sèrie de fons i va anar personalment a Tanzània a donar un cop de mà ella i un grup de companys seus. No? A partir d'aquí, la Jove Cambra l'ha anomenat ambaixadora de Jove Cambra. Què passa? La Tenil no és membre de Jove Cambra. Ella només va sentir parlar de l'entitat, doncs, uh-huh, com la Paula en el seu dia, no? o com la Laura, i va decidir posar-se en contacte. Escolta'm, com ho puc fer jo per donar un cop de mà a la vostra causa.
Sí,
no?
Sí.
I doncs ho va fer a través d'això. Va fer uns concerts benèfics, etc etc, i es va presentar a Tanzània a donar un cop de mà. A part d'això, la Tenil també, doncs, ella té una ONG que es diu EPIC, en anglès traduït a català, són persones normals que inicien canvis. I aquesta associació que ella presideix, sobretot es dedica al tema de la igualtat de gènere.
Uh-huh.
Perquè sí que és cert que ella ve d'un barri una miqueta problemàtic de Harlem i, bueno, doncs allà ha vist molt, no?, el tema de com es menysprea a les dones, sobretot en aquests països.
Sí.
I el que ella vol, doncs, és això, és igualar la balança, i amb aquesta cançó es diu I am a girl, que és, bueno, jo us recomano que l'escolteu. Jo m'he descarregat la seva llista de Spotify.
Sencera, no?
Sí, 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 és, no sé, és molt, molt maca. I anem darrere d'una entrevista, amb ella.
Ah, ho intentarem. De fet, mira, m'agrada molt això que dius, la ONG que en la que està ella, no? Persones, mm-hmm, normals que inicien canvis, no?, d'alguna, exacte, manera, estan bé el que feu vosaltres, al final, no?, des de Jove Cambra.
És així, és
des
així.
Des de diferents disciplines, des de diferents camps professionals o estudiantils, mm-hmm, els que siguin, no?, doncs que feu alguna cosa que sigui com una mica la goteta que va omplint el got.
Exactament. I, bueno, jo li volia preguntar a la Paula, no? La Paula, com la Noe, que va vindre la setmana, sí, passada, les dues són del gremi de l'educació, no? I, Paula, bueno, tu, doncs, què en penses, no?, del que és la Jove Cambra dins de la societat? Què pot aportar? Quin és aquest plus que pot aportar la Jove Cambra dins de la societat en quant a, doncs, tenim una educació, no?, una ESO, batxillerat i carrera. Què aporta la Jove Cambra dins d'aquest espai?
Bueno, doncs els valors. Jo crec que la paraula seria valors. Els valors que nosaltres intentem ensenyar als nostres nens a les escoles, tant, com dius la Noe, que també és mestra, com jo, infantil, doncs són els valors que nosaltres volem incloure o inculcar als nostres nens, no? Doncs, ajudar els altres, el que va fer aquesta noia també als Estats Units, doncs, involucrar-nos una mica amb l'educació dels nens, doncs, és el que fem també a Jove Cambra, una mica els valors que nosaltres tenim.
Bueno, i tothom que ve aquí diu el mateix, no? Som al grup d'amics. Avui encara no ha sortit lo del grup d'amics, però jo vull deixar constància de que jo la Paula la vaig conèixer una mica a través de la Jove Cambra.
Clar, aquesta activitat que parlàveu, no?
Exacte. Bueno, un dia es presenta l'Adrià, es va presentar, que l'Adrià és el president actual, i em va dir, hosti, Jordi, hi ha una noia, no?, que està interessada, tal, li agradaria formar part de Jove Cambra. Ens vam conèixer, li vaig explicar el tema dels refugiats, i doncs tan fort va ser que va acabar fent el projecte, i ara podríem dir que som carn i ungla, l'Adrià, la Paula i jo, anem sempre a tot arreu, els tres junts. No?
L'Adrià, que sé que ens escolta cada setmana, també que vingui, no?
Bueno, l'Adrià, de fet, l'Adrià té una visita obligada, passa que treballa a Barcelona.
Sí, 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 a mi em sembla molt bé, tot el que vulguis. Tot el que vulguis. Però aquí, amb una nota de veu, a mi no em val.
No, a mi tampoc. De fet, Mònica, queda llançat el guà des d'aquí a l'Adrià.
I li diem.
Digue-li tu, perquè tu et farà més casca.
A mi em farà, vols dir que em poso més?
Sí, més que jo segur.
No ho sé, doncs a veure, Adrià Gramunt, si us plau, va venir, no fa massa, he de dir, per un altre espai, però home,
no,
aquí...
No compute.
Exacte, o sigui, ha de venir un dia,
fora,
no?
Fora, exacte.
Li farem aquí, el dia que vingui, li farem un test d'aquests que ho passi malament, un tercer grau.
El dia que vingui farem un especial, estarem aquí a saco per ell. Molt bé, i Mònica, tenim una altra nota de veu,
sí,
no?
Sí, te la poso.
La posem.
Hola, Jordi, sóc la Míriam. He escoltat el programa i m'agradaria saber com podria fer per posar-me en contacte amb vosaltres i saber una mica més sobre la vostra organització. Gràcies.
Bueno, la Míriam. La Míriam li agradaria saber com posar-se en contacte amb nosaltres, no? Abans ho deia la Paula. Paula, tu vas portar l'any passat el tema de xarxes socials, no?
Sí, comunicació, molt bé.
Doncs jo crec que, tu li ho pots explicar quasi millor que jo, no?
Sí, estem començant ara amb les xarxes socials i el que li he dit a la Laura, que si posa't en contacte amb nosaltres via Facebook, via Instagram, estan els nostres correus, em sembla que també hi ha algun telèfon. Vine, algun dia que vegis, mirar d'aquí a poc, fem algun programa així més lúdic, doncs que vingui, que ens coneixi, i si li agrada, doncs endavant.
Sí, perquè una miqueta el procés d'algú que volia entrar a l'entitat, no? Tu el coneixes millor que ningú perquè fa poc el vas passar. Quin és el procés, no? Que passa algú per entrar dins de l'entitat?
El primer és conèixer amb algú de dintre o vindre tal qual algun dia amb alguna activitat, el que li agradi més, vermut, el que li agradi, i després conèixer-nos, interessar-se per l'entitat i ja està, i entrar.
Molt bé, no,
que suposo que si no coneixes ningú potser fa una mica més de cosa de dir no sé, no?
Però això, som gent molt maca, eh?
Sí, us ho puc dir jo, que som gent molt maca.
De fet, era el següent tema que anava a abordar, era aquest, no? Si hi ha algú que ens està escoltant ara i es sent inquietat o intrigat, li agradaria conèixer l'entitat, o algú ens està escoltant i diu, hòstia, doncs el meu fill, el meu net, el meu cosí, el meu amic, el meu germà, li agradaria, que no dubti, en posar-se en contacte amb nosaltres, com és, el Facebook? Pablo, Jo te sé i Reus, ens envieu un missatge privat. I no patiu perquè, com diu la Mònica, no? Som molt macos. No...
Sí, que som bona gent.
I al final, molts dels que hi ara han vingut allò a l'aventura, ostres, tal, m'agradaria conèixer-vos, i ara, escolta'm, tenim un equip.
Un grup d'amics.
Som un grup d'amics. Ara sí. Ara
això
sí
també, això també dono fe, que s'ho passen bé. Sí. O sigui, a banda de fer feina, que la feu, que no es pensi la gent, i us ho passeu molt bé.
Molt bé. I, per tancar una miqueta amb la secció, jo portava tres preguntetes per la Paula, que són una mica més teòriques, Paula,
intentaré contestar-te.
Ha posat cara de circumstància, Paula, i a veure què em preguntaràs.
Sí, ha ficat cara de por. Perquè ella em va dir, Jordi, això ens ho passarem bé aquí al programa. No? Dic, sí, tu tranquil·la.
No s'ha de dir mai les preguntes a l'entrevistat, que no, això ho fa molt
bé,
la gent.
Molt bé.
Sempre diu, m'enviaràs les preguntes? No. I dic, sí, i tant.
Espera't, no?
Encara és espera't.
Molt bé. No, jo amb ella li dic, no, tranquil·la, Paula, allà riurem, ens ho passarem bé. Tres preguntes, Paula, una miqueta... Tu quin càrrec desenvolupes dins de la Junta?
Aquest any sóc la tresorera de...
Ets tresorera de la Jove Cambra. Sí. Molt bé, perfecte. Paula, sí que és veritat que hi ha tres tipus de reunions dins de la Jove Cambra, no? Mm-hmm. Quines són aquests tres tipus de reunions?
Hi ha la capítol,
molt bé.
La junta i comitè.
Molt bé, capítol, junta i comitè. Perfecte. Llavors, perquè la gent ho sàpiga, no? Què és una reunió de capítol?
S'aproven números d'alguns programes, ha de fer el balanç, el director del programa ha de fer el balanç i s'aproven els números.
Una transparència, no? Perquè els juniors vegin, quants diners s'han tret,
exacte,
on s'han invertit, en què s'han gastat, etcètera.
Doncs la tresorera, que és quasi jo, haig d'estar atenta, tot correcte.
Aquí entro jo. Per ser membre has de pagar una quota, és que no ho sé, però un dos del desconeixement total. S'ha de pagar una quota per ser membre, no?
Sí.
Suposo.
Sí, però al cap de... Tenim... com unes normes, no?
Unes bonificacions.
Molt bé. I que si participes en programes, si participes en congressos, si participes en formacions, t'abonem la quota. Llavors no cal que la paguis. Exacte.
Inclús crec que el primer any de ser júnior es paga la meitat de preu.
Sí.
És millor que fer-se autònom, això.
Sí, Mònica. Ostres. Molt bé, hem vist la reunió de capítol on es presenten números, s'escolleixen directors de programes,
exacte,
no? També,
sí.
I qualsevol idea que tinguem es posa davant de tota l'assemblea de membres de la Jove Cambra.
Sí.
Molt bé, la segona reunió que tenim, que és la reunió de junta.
De junta, només participen els membres de junta. En aquest cas, en aquest any, som 12.
Molt bé.
I es parla més de coses més internes de l'entitat.
Molt bé, que algú, que toca més a un nivell intern, no?
Més intern,
d'organització, etcètera. Molt bé, i per acabar, acabarem amb el comitè, que és aquella reunió que organitza el director del programa.
Sí, a cada programa s'ha de fer una, dos, tres, depenent del programa i de la magnitud del programa, i pot venir qui vulgui de l'entitat, inclús de fora també. Si tenen alguna idea, algun punt a aportar, endavant també poden venir.
Bueno, ara, per exemple, els comitès que estem tenint més sovint són els del 50.
Els del 50.
Estem preparant aquesta festa del 50, que serà una festa grossa on esteu tots convidats, un acte obert a membres i no membres de la Jove Cambra. Així que tots aquells que ens escolteu, recordeu, aquest any és la festa grossa de la Jove Cambra, 50 anys d'història, 50 anys d'entitat, i amb això arribem al final de
la T'anava a preguntar, que haurem, aquí tindrem la primícia, suposo, dels actes que prepareu, no? Sí. Diràs aquí abans que la Junta mateix.
Abans que cap lloc, ho sabrem aquí. Aquí, Mònica, a Ràdio Copen, en aquesta secció que cada dimecres fem.
Ai, m'agrada, per a mi una exclusiva m'agrada més, no?, que qualsevol altra cosa. Molt bé, doncs acabem aquí. Moltíssimes gràcies, Paula, per venir. Tu torna quan vulguis, ja veus que aquí una altra cosa ens ho passem bé.
Sí, exacte.
Està bé. I Jordi, molt bé, no et poso deures, et deixo descansar aquesta setmana.
Vinga, va, llibre, treball lliure, no?
Sí, treball lliure. Perfecte. Però bé, per pujar nota, eh?
Molt bé, Mònica.
Doncs Jordi, moltes gràcies.
Fins
que vagi bé.
Adéu. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. All along I believed I would...
Amb això enfilem pràcticament els 2:15. Ens aturem minut i mig per la publicitat i desallotjo l'estudi perquè ha d'entrar ara el Pere Agramunt.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Para celebrar contigo que en Carrefour ya somos 1000 tiendas más cerca de ti, te ofrecemos 100 nuevas ofertas cada día. Como la pechuga entera de pollo a 3,99 € el kilo, solo hoy.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
I com cada darrer dimecres de mes, que arriba ara, doncs, el Pere Agramunt amb els seus llops. Pere, tot teu.
Dins del matí, a COPE Tarragona Reus, arriba l'espai. Pere i els llops. Amb Pere Agramunt.
Bon dia, Mònica, i gràcies una vegada més per aquest matí de COPE Tarragona Reus, que ens informa de tot el que està passant al Camp de Tarragona. I torna a ser l'últim dimecres de mes, i tornem a estar aquí amb Pere i els llops. I gràcies a tot l'equip de Pere i els llops que és possible aquest programa i al nostre company independent que està dins de la peixera. Comencem amb un minut de glòria amb el nostre company Jordi Romero. Què ens explica avui?
Arriba el Minut de Glòria amb Jordi Romero.
Els espectacles que us recomano per aquest mes de maig són els següents. A Riudoms, el casal Riudomenc, l'obra Déu, de la companyia Dramèdia Teatre, i amb direcció de Carles Vigorra. La comèdia està servida. Teatre dins el teatre, amb personatges de l'absurd i divertits que posaran en relleu algunes de les grans preocupacions existencials de la humanitat. És un espectacle per a tots els públics i es representa el dissabte 12 a 9:15 de la nit i el diumenge 13 a 7:15 de la tarda. Alcover, el Convent de les Arts, Barbes de Balena, de la companyia Els Pirates Teatre. En aquest cas, l'espectacle és de dansa i ens fa memòria de les nostres àvies i besàvies i reflexiona sobre les dones d'avui en dia a través de la figura de la ja difunta doctora Dolors Aleu i Riera, que va viure entre els anys 1857 i 1913 i va ser la primera dona llicenciada en Medicina a Catalunya i Espanya. La seva va ser una carrera plena d'obstacles que va anar superant per exercir una professió que aleshores estava vetada a les dones. L'espectacle es representa diumenge 6 de maig a les 7 de la tarda. I per últim, us recomano un festival, el Festival Internacional de Circ de Catalunya, el Festival Trapezi, que se celebrarà a Reus entre els dies 10 i 13 de maig. Bé, fins aquí les meves recomanacions per aquest mes. Espero que gaudiu i, com sempre, salut i teatre.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Vicky, ens presentes el nostre convidat d'avui?
El Jordi Just i Serrano. És abans que res reusenc, independentment si viu fora de Catalunya des del 2000. És politòleg, és a dir, llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Complutense de Madrid, on va cursar l'especialitat en Estudis Europeus. Pel seu interès en les relacions internacionals, va opositar pel cos diplomàtic durant uns anys. Des del 2011 viu a Brussel·les. La ciutat no va ser escollida per casualitat. Doncs Jordi és europeista i partidari del federalisme europeu. Després d'unes pràctiques al Parlament d'Europa, quan va arribar a Bèlgica, ha treballat al sector privat en diverses consultories, com a especialista en finançament comunitari de projectes per a empreses i entitats, ja sigui com a identificador de programes, com a redactor de propostes de concursos o subvencions, o com a gestor de projectes de diversos sectors. I ha assessorat a la pròpia Comissió Europea per la distribució dels pressupostos comunitaris del 2021 al 2027, que ara estan en fase de negociació. També ha estat lobbista, per exemple, per al corredor mediterrani en diverses etapes, i ha estat seminarista i conferenciant sobre tots aquests assumptes lligats a la Unió Europea. A més, el Jordi o ha estat voluntari desinteressat en diverses associacions socials i culturals, entre altres el Casal Català de Brussel·les.
Jordi, gràcies, benvingut per estar aquí a Pere i els Llops.
Moltes gràcies, al contrari, un plaer ser amb vosaltres.
Déu-n'hi-do que has hagut d'estudiar per fer la teva carrera, no?
Bé, la part formativa tampoc... De fet, és una carrera molt interessant, perquè Ciències Polítiques i Administració toques molts temes a la vegada.
Sí, però has hagut d'estudiar, has hagut d'anar a la universitat, has hagut de formar.
Això sí. Sí.
Al meu punt de vista, hi ha tres classes de polítics. Particularment, eh? El polític que treballa per una societat, el polític que treballa pel partit i el polític que treballa per si mateix. Comparteixes tu que estàs dintre de tot aquest miolló? Jo, com a ciutadà, ho veig des de fora, que jo vegi aquestes tres classes de polítics?
És possible. M'agrada bastant la possible definició. També diria que acostumem a quedar-nos al que és dolent, no? Perquè és el que més destaca. Hi ha molta gent que és a la política amb bona voluntat, amb bona fe. Una altra cosa, doncs, són les idees després de cadascú, òbviament, i és veritat que aquells que actuen de forma egoista són els que després es fan notar. Els que surten als mitjans de comunicació, els que assenyalem amb el dit.
La poca cosa fa més soroll, poder? O la mala imatge, la mala administració fa més soroll i hi ha més bo que dolent, poder?
Sí, jo crec que és una mica de tot. Primer, la majoria de vegades, si les coses no funcionen, és més doncs, perquè no som capaços de fer-ho millor, més que res. No tant perquè hi hagi una mala voluntat darrere, això és el que prefereixo pensar. I després el que també crec que és això, que fa més soroll una mala acció o quan veiem una cosa realment negativa o algú que realment està sent mala persona, ens importa molt i pensem molt. I al final és una mica que també diuen al món del periodisme, no? que és notícia quan un home mossega un gos, no al contrari.
Va bé. Me té al cap una cosa que per fer la carrera de metge, d'abogat, d'arquitecte, aquests senyors han hagut d'estar molts anys estudiant, fent pràctiques, i han arribat a ser bons arquitectes, bons abogats, bons metges. Jo puc ser polític ara mateix?
Sí, sí, és clar. De fet, jo com a llicenciat en Ciències Polítiques i d'Administració sóc politòleg, que no és un insult, sinó que sempre el digui simplement un llicenciat en això, de la mateixa manera que diem sociòleg o psicòleg, no? Doncs politòleg o politicòleg, com també a vegades es pot dir. Representa que és algú que estudia tot aquest concepte de la política. No ha de ser algú que l'exerceixi. I era molt típic, quan explicava als meus amics doncs, que estava fent polítiques, la gent es pensés que donàvem classes d'oratòria o coses així, i no és així. És més algú que ha d'estar a l'ombra, com a assessor, estudiant les polítiques públiques, veient com s'estructura la societat. Hi ha gent que es dedica treballant al sector públic i, per tant, exercint el que és l'administració. Hi ha gent que el que fa és fer recerca i ser acadèmic i estudiar-ho, diguem, des de la barrera. I després hi ha molts que acabem treballant en, doncs, més el que sigui el sector privat, amb coses que estan més o menys relacionades.
Sí, sí, però la meva pregunta, o no m'he explicat bé o t'has anat.
Possiblement m'he anat.
Sí, jo vull dir que una persona en política amb el poder que arriba a tindre, que és capaç de modificar una llei a 47 milions d'espanyols, que potser va en contra de tota aquesta ciutadania, vull dir, no està preparat, no té uns estudis. Aquí vull anar. Vull dir, el metge, un cirurgià, a veure, un cirurgià, per entrar dintre d'un quiròfan, Déu-n'hi-do el que ha hagut de passar.
Sí.
Perquè té a les seves mans la vida d'una altra persona. Un polític, de qualsevol partit, no direm cap partit aquí, un polític que té les mans de la vida de pot ser de tot una Espanya, o França, o Bèlgica, d'on sigui, no té cap carrera de res, i pot prendre una decisió que pot ser un desastre. Sí que també un cirurgià pot ser una mala operació, però bueno, el cirurgià té una preparació i la pot fer, eh? O un abogat, un mal cas. Però un polític, jo sempre, no sé si tenen recordar el senyor Corcuera, que era un electricista. Jo no sé si electricista era un molt bon electricista. Com a polític no va passar dels seus millors anys de glòria, no? Llavors vull dir, pot ser polític qualsevol.
Sí, de fet, polítics n'hi ha de totes les carreres. Hi ha molts que han fet dret, alguns han fet economia, uns pocs han fet ciències polítiques, però hi ha molts que han fet medicina, o enginyeries, o el que sigui, han acabat de casualitat. I no veig malament.
O no tenen cap carrera.
O no tenen cap carrera.
Perquè fa poc va sortir per internet totes les carreres dels nostres polítics d'Espanya i Déu-n'hi-do, eh?
Bueno, i també de Catalunya, també, en molts casos. Però el que... també és veritat que és diferent quan algú, per exemple, ha començat estudis que no els ha acabat, no? Però també, diguem que no em sembla malament, perquè estem parlant d'algú que exerceix un càrrec públic. Una cosa és que potser demanéssim un barem mínim, però que la gent vingui de diverses disciplines no em sembla malament. També crec que és una cosa que passa en totes les ciències socials en general. Hi ha molt intrusisme laboral, doncs, al periodisme, a les ciències polítiques, a història i a moltes altres. I potser és més una qüestió de que quan estem parlant d'un metge o d'un arquitecte o un enginyer tenim molt clar que ha de ser algú que hagi fet uns estudis concrets. I el cas de les ciències socials, a vegades amb que una persona hagi llegit molt, hagi fet recerca per si mateix, inclús a vegades de forma autodidacta, doncs no veig tampoc tan malament que algú doncs, s'hi pugui dedicar i pugui aportar bones idees. I en el cas de la política, com que estem parlant de càrrecs públics, doncs és diferent. Hem tingut alguns casos de ministres de sanitat doncs, que són metges. Doncs no està malament. Que potser seria ideal si fossin tots de polítiques, doncs no dic que no, però diguem que també té una mica els seus avantatges, no? Que sigui gent de diverses... I també diguem que moltes vegades, per això són importants els assessors darrere.
Que tot política ha tindre un bon assessor darrere.
Que no tots el tenen.
Exacte.
Però sí, idealment l'haurien de tenir.
Aquesta separació de polítics i poble, i cada dia més batent, sabeu més? Jordi, tu que la veus en perspectiva, poder tota, i estàs cada dia parlant del tema i veient-ho, què és culpa del poble de que s'ha refredat dels polítics, o els polítics no han sabut vendre bé el producte i el poble no compra?
Sí, crec que és una mica de tot. És cert que hi ha gent que hauria de fer-ho millor. És cert que potser la comunicació no ha sigut la ideal. També crec que potser té a veure amb el que abans dèiem, no? De que destaca molt les coses negatives, les destaquem i les pensem molt. I també, per què no, també pot ser una mica en part cosa del ciutadà. Perquè és cert que s'està creant una mica una bombolla al voltant de la gent que està més amunt respecte a la resta, però a vegades som els propis ciutadans que també ho permetem, perquè hi ha una de les raons que està en crisi l'actual model democràtic és perquè la pròpia societat a vegades no s'implica prou. Fa poc, per exemple, vaig estar consultant doncs, que qüestions de democràcia directa que volíem fer a l'Ajuntament de Madrid, per exemple, doncs ha sigut en part un fracàs, perquè la participació ha sigut menor del 5% de la població. Per exemple, una consulta sobre el nom d'un parc. A veure, potser no hem d'esperar una participació del 90%, però a vegades també estàs veure que quan es dona una eina la gent no actui, i quan es va parlar molt també de models de democràcia directa des dels anys 90, doncs quan després es veia quina part de la població participava, doncs estan parlant del 5 o 10%. Diguem que són dades que desanimen una mica, no? I també hi ha gent que critica però que no va més enllà del fet d'anar a votar. O les propers eleccions sabem que una participació major del 80% és gairebé impossible. Doncs no deixa ser una llàstima i a vegades, tot i que tenia moltes raons per criticar la classe política i per la manera que es fan les coses, també a vegades crec que s'ha d'entendre que és que ens hem d'implicar més i hem d'estar millor informats. Ara, els últims anys, sembla que tornen a haver-hi, no?, programes sobre tema de política, que la gent torna a estar implicada, es consumeixen mitjans de comunicació, però fa 10 anys donava la sensació que era tot el contrari.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Tu que estàs a Brussel·les, la Unió Europea és de nom i de fet? M'explico. Se fan coses globals per la Unió Europea, pel poble de la Unió Europea? Perquè, clar, des d'aquí, a veure, nosaltres el que percebim més ràpid és la política de l'Ajuntament, que és la política més propana. Per exemple, a Tarragona, doncs, quan l'Ajuntament decideix fer alguna cosa, de seguida el poble detecta el que fa, perquè és la política més que t'afecta directament. Però la Unió Europea, les decisions que fa la Unió Europea, Jordi, nosaltres a vegades no les percebim i els diem, és que no fa res. Se'n fan de coses?
Se'n fan moltes. De fet, crec que també és una qüestió de falta d'informació i moltes vegades també és perquè, diguem que cada estat membre aprofita per posar-se la medalla amb un fet positiu que moltes vegades està la Unió Europea darrere, en realitat, però la mínima que hi ha una barrera, doncs ho reclamen i ho anuncien. I jo hauria de dir que sí, que la Unió Europea serveix de molt. S'ha calculat que aproximadament el 70% de les lleis que ens afecten en el dia a dia han passat per la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell Europeu. Perdó, el Consell de la Unió Europea, no és el mateix que el Consell Europeu. Diguem que ens afecta molt el dia a dia i en aquest sentit la gent, per exemple, té una visió de Brussel·les de com un lloc ple de burocràcia, amb molts funcionaris, tot molt opac. En realitat la gent no sap que, per exemple, del pressupost de la Unió Europea aproximadament el 6% es dedica a administració. Això és un percentatge molt baix, típic d'una ONG, per exemple, que si algú volgués, un ciutadà qualsevol, pot anar a consultar com són les reunions del Parlament Europeu, absolutament totes. Totes les que són, diguem, de comitès o de...
Sí.
Diguem que són reunions públiques,
obertes.
Diguem. Exacte. Que hi ha molta informació disponible, però clar, també és un dels problemes de la societat actual. Tenim tanta informació que o ens la filtren o realment no donem abast. Molts ens passa, no?
Excés d'informació.
Exacte. Cada dia i dius, és que no he llegit tot el que volia llegir. Doncs ens passa constantment. I jo diria que sí, que és molt útil.
Per acabar, que ens queda molt poc temps, hi ha una crisi de democràcia a la Unió Europea? Més que la Unió Europea, pot acabar la pregunta que et faig i no la sàpigues tu, però el món global, vull dir, hi ha una crisi demòcrata? Hi ha una crisi de fer les coses com Déu mana? Per culpa de tots, no vull posar culpa als polítics, perquè també hem dit abans que el poble també podríem donar-li la seva estirada d'orelles, que a vegades no participa prou.
Està millor informat, sí. Sí. No, a veure, sí que és veritat, però també recordaria una frase que va dir el seu dia el Winston Churchill, va dir que la democràcia és el pitjor sistema polític que existeix. Diu, a excepció de tota la resta.
Va.
És una forma de voler dir que és que no ho sabem fer millor. Som humans i, per tant, hem creat un sistema polític que té els seus avantatges i que està ple d'inconvenients. Està ple d'errors.
És el menys dolent dels dolents?
Exacte. O sigui, malauradament, no hem trobat encara una cosa millor. Tot i que hi ha gent a la ciència política, doncs, que reclama que hauríem de crear un sistema que no estigui basat en el segle XIX, que es tingui en compte l'existència dels partits polítics.
Estem al 2018, Estem al 2018.
No, per això ho dic, que igual sí que caldria una renovació. És una cosa que es comenta a la ciència política, no? Però, malauradament, no sé si hi ha un sistema gaire millor. I és cert que està en crisi la democràcia. Es critica, doncs, que no hi hagi més democràcia directa. Després hi ha estudiosos que creuen que la democràcia directa no ho és tot, que la democràcia no és només votar. Es parla, doncs, de la influència que poden tenir les noves tecnologies, la qüestió del populisme, que sempre és tan difícil de definir.
Molt difícil.
El paper dels mitjans de comunicació. Tot el que s'està parlant avui en dia.
Per acabar, tu veus d'aquí 20 anys Unió Europea?
Jo espero que sí, perquè sóc europeista.
Sí.
Hi ha coses que s'haurien de millorar de la Unió Europea, sens dubte, però la majoria de coses crec que valen la pena i sí que és necessària una reforma. I inclús considero que si en algun moment la Unió Europea deixés d'existir, acabaria havent-hi de nou formes de cooperació entre estats. Pensem, per exemple, que abans de la creació de la Unió Europea es va crear el Benelux.
Sí, senyor.
Entre tres països. I sí, existeixen altres organismes al voltant, com ara el Consell d'Europa.
O menys podríem dir que era una mini Unió Europea, podríem dir. Dic sí, jo, sí,
un experiment, sí, un experiment entre tres països petits i que va sortir bastant bé. I aquests tres països són dels sis fundadors de la Unió Europea, no és casualitat.
Per acabar amb un sí o un no. Estem sobrepoblats a Espanya de polítics pels habitants que som? No vull comprometre, Jordi.
No.
Comparat amb altres països que són menys habitants i tenen molts menys polítics.
No estic segur que sigui així. No estic segur.
Per exemple, Alemanya, rondava l'altre dia, que a Alemanya són, doncs, hi ha menys polític per habitant que aquí a Espanya.
Sí, però és que aquestes xifres que a vegades circulen per...
Sí, per internet.
En realitat, el que fan és sumar funcionaris a vegades, eh?
Val.
Hauríem de veure com es fa exactament. Diem que en aquesta qüestió soc molt científic, no?, de dir s'ha de fer política comparada, però ben feta, diguem.
M'ha agradat l'entrevista, hem d'acabar, Jordi, però... I l'última pregunta, com a bon polític o politòleg, no s'ha mullat. Pot ser que hi hagi molts polítics espanyols, sí. Pot ser que no. S'hauria de revisar.
També pot ser, clar, com que vaig fer estudis per al cos diplomàtic, segurament soc massa diplomàtic i no m'estic mullant.
Jordi, gràcies per estar aquí. T'emplaço bastant més endavant, perquè volem veure què passa amb el procés català. I volem opinar aquí a COPE que passa amb el procés català. Però molt més endavant, estàs convidat una altra vegada i parlarem sobre el procés català, vull dir, avantatges i inconvenients, i sobretot la democràcia del procés català envers Espanya, Espanya envers Catalunya, que des d'aquí tampoc no ens ho podem dir. Però t'emplaço perquè així, amb aquest tema, és perquè t'haig vindre una altra vegada.
D'acord, gràcies per la invitació. Aquell dia sí que m'hauré de mullar, doncs, em sembla.
Sí, ja està.
Però és un tema important.
Només una cosa... T'ha agradat la presentació del Jordi Romero?
Molt, molt. És un molt bon fitxatge, per vostre. Bueno, i ara estic esperant a sentir el francès, també.
I ara després ve el teu company. Exacte. Francès.
Sí, sí.
Jordi, bon viatge de tornada a casa.
Moltes gràcies.
Bueno, estàs a casa, però també tens l'altra casa.
Sí, sí.
Moltes gràcies per tot, una abraçada, i estàs emplaçat a un altre viatge cap aquí, eh?
Moltes gràcies, i gràcies a tots vosaltres.
Vinga, gràcies. Adéu, adéu.
Estàs escoltant Pere i els llops.
El nebot del Pere, amb Francesc Agramunt Adell.
I ara anem a escoltar què ens diu el nebot.
Bon dia, Pere, com va? Avui us parlaré d'un itinerari força plaent, gens tècnic i que es pot fer tant en bicicleta com a peu. Primer anirem, això sí, amb cotxe, fins a Duesaigües i l'aparcarem a l'entrada del poble. Caminarem per la carretera fins a passar al restaurant Cunirri, on trencarem el primer camí a l'esquerra i veurem el cartell que ens indica el PR que hem de seguir fins a arribar al castell d'Escornalbou. Un camí molt senzill i asfaltat des de fa quasi una dècada, però que no perd l'encant d'endinsar-te en un bosc ple de pins, alzines i roures, amb la vora del camí ben remenada pels senglars i amb un silenci que només trenquen els moixons que hi habiten. Seguim el camí fins a enllaçar amb la carretera, on haurem de fer tres revolts i pujades abruptes, que van del 10% al 15%, i aquí apretarem una mica perquè ja hi som. En aquesta vida tot esforç té premi, i aquest és el de contemplar la meravella que és el complex format per les restes de dos edificis medievals: el monestir de Sant Miquel, fundat el 1153, i un castell construït sobre les restes d'una fortalesa romana. Tot plegat fou durant més de 6 segles la baronia d'Escornalbou. Després de la desamortització de Mendizábal, el 1835, va quedar pràcticament en ruïnes fins que va ser adquirit per Eduard Toda el 1911. I d'un edifici històric en feu una residència d'estiu, una moda dels burgesos de l'època. Eduard Toda va ser un dels grans intel·lectuals catalans i un personatge polièdric, diplomàtic, egiptòleg, antropòleg, escriptor, historiador, bibliògraf i filantrop català. Bé, no em vull allargar massa amb aquesta figura perquè és molt extensa. I seguim el camí. Un cop hàgim pujat fins a la part superior, a l'ermita de Santa Bàrbara, i contemplar les vistes del mar, la muntanya i el camp, baixarem fins a la zona d'aparcament per tal d'agafar el camí que descendeix fins a l'Argentera, on hi farem cap, visitarem el poble, que és molt bonic, i reprendrem el camí que va paral·lel al barranc Reial. No té pèrdua, que el seguirem fins a desembocar als rentadors de Duesaigües i enfilar així el camí fins a la carretera, on pujarem les escaletes que ens surten a mà esquerra cap a la plaça del poble per fer un bon vermutet a l'Ateneu. I aquí acaba el tomet d'avui. I tornem al mes vinent. Salut i bones cames!
Estàs escoltant Pere i els llops.
Els savis diuen: es pot enganyar un temps una part del poble, però no es pot enganyar a tot un poble tot un temps. Salut per tothom i fins al programa que ve.
El millor planter del món només s'aconsegueix jugant. Apunta't al campus del Barça per jugar a futbol i bàsquet aquest estiu i converteix-te en un crac blaugrana. Informa-te'n al web campusfcbarcelona.com. L'organitza el Diari Esport i la FCB Escola.
Doncs moltes gràcies, Pere Agramunt, i tot l'equip de Pere i els Llops tornaran, com ja saben, darrer dimecres del proper mes de maig. Ens queden aproximadament 6 minuts per arribar a les 2 abans de deixar-los en mans dels serveis informatius de la cadena COPE per saber allò que ha passat a nivell nacional i internacional. Repassem el més destacat a les comarques de Tarragona a aquesta hora. Primera parada, novament, per la previsió del temps, pel que queda de dimecres i també pel que ens espera demà, a l'Agència Estatal de Meteorologia i a l'Anna Borrell. Anna, bona tarda.
Bona tarda. Temps estable a les comarques de Tarragona, cel poc ennuvolat amb núvols alts que han de créixer més a la tarda. Temperatures sense canvis per avui, amb màximes que arribaran als 23 graus a Tarragona. A Reus i al Vendrell en tindrem 25, a Gandesa 26, a Tortosa 29 avui. El vent continua suau, variable en tendència a bufar de l'est i sud-est. Demà esperem un temps estable, novament, poca nuvolositat a les comarques tarragonines amb intervals de núvols alts. Les temperatures es mantindran, si bé poden baixar algun grau. Hi haurà mínimes de 14 a Tarragona, de 12 graus a Reus, 13 a Tortosa, també 13 al Vendrell i 11 a Gandesa. El vent bufarà suau, variable, amb tendència a bufar mestral una miqueta al sud al matí i amb brises cap a la costa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Fem una ullada també al trànsit. Continuen els problemes a la C14 a Vilaseca. Ara, a hores d'ara, hi ha un carril obert ja. Els ho explicàvem al principi del programa. Ha volcat un camió que transportava uns 200 porcs. Cap a 1:45 del migdia només quedava un carril tallat. El que ha passat aquest matí és que el vehicle de l'empresa La Perna de Benavarra ha perdut l'equilibri després de passar per la rotonda que uneix la C7 i la C14. Ha quedat volcat sobre la mitjana que circulava en direcció cap a Reus. El conductor n'ha sortit il·lès. Alguns animals han envaït algun carril a la circulació en el primer moment, però els han pogut contenir ràpidament. La resta d'animals ha quedat atrapats a l'interior del vehicle, de fet algun d'ells ha mort. Diverses dotacions dels bombers treballen encara per rescatar-los i també per remullar els exemplars ferits. Fins a la zona s'ha desplaçat un altre camió que ha carregat els animals i també un servei de grua per remolcar el camió sinistrat. Una altra notícia destacada avui, el jutjat número 4 de Tortosa investiga el responsable dels hospitals municipals de Tortosa, Pere Panisello, per presumpta prevaricació, tràfic d'influències i falsedat documental. La investigació estaria relacionada amb la suposada contractació irregular d'empreses de la ciutat per la prestació de serveis en aquest centre hospitalari i també a la clínica Terres de l'Ebre, que gestiona el consistori a través d'una societat municipal. L'Ajuntament de Tortosa, format per PDeCAT i Esquerra, emet un comunicat en què relaciona aquesta denúncia amb una investigació per acomiadaments disciplinaris els passats mesos. L'Ajuntament sosté que dona tota la informació al jutjat i expressa el seu suport cap a Panisello. Des de l'oposició, Movem Tortosa demana transparència sobre aquestes presumptes irregularitats. El portaveu de la formació és Jordi Jordan.
La senyora Roger, que des de fa uns mesos és alcaldessa, cada dia se fa fotos, cada dia fa rodes de premsa i sembla ser que durant aquests 6 dies, ni tan sols avui, ha volgut convocar una roda de premsa per a donar la cara i per a explicar també les coses que sembla ser que no són positives i que passen a la nostra ciutat.
I també destacat avui, ho llegim al diari de Tarragona, l'Hospital Sant Joan de Reus ha operat fins a 74 persones per retirar-los les pròtesis de Triber, empresa, recordem, sota investigació judicial per la comercialització de pròtesis defectuoses. D'aquestes 74 operacions que s'han fet a Reus, una de les pacients va morir, era una dona de 83 anys que no va superar la intervenció. I a Tarragona, els treballadors de l'empresa municipal de transports han convocat aturades parcials del servei pels dies 8 i 10 de maig, entre les 10 i les 12 del matí i també entre les 4 i les 6 de la tarda. Ho fan enmig del conflicte laboral obert amb l'empresa per la reivindicació d'una pujada salarial i la millora de la flota. I acabem amb un apunt de cultura. Avui arrenca el Festival Dixieland de Tarragona. Des d'avui fins dilluns hi haurà més d'un centenar de concerts a locals, carrers i places. La protagonista d'enguany és la trompeta. L'inici oficial del festival és avui a les 7 de la tarda davant el Teatre de Tarragona amb l'Stromboli Jazz Band i Tarragona Swing. En un minut arribem al punt de les dues. Nosaltres tanquem la paradeta per avui. El recordo, com sempre, que d'aquí una estona podran trobar el podcast del programa d'avui al nostre compte de Twitter, @copetarragona, també al web de Cope, www.cope.es. Si van a emissores i busquen Tarragona Reus, allà trobaran els àudios del programa de cada dia per recuperar-lo, si el volen escoltar més tard. Acabem. Tornem demà a les 12:20. Gràcies per ser un dia més a l'altra banda de la ràdio que acabin de tenir. Molt bon dimecres.